Dando Jovany, RAC 1. Tots som més 1.
Escolta una cosa, està aquí la Núria Travessa. Núria, passa, visca, que són les dues. Són les dues total, Núria i el Xavi Rocamora. Xavi Rocamora, endavant. Endavant, endavant. Mira, us vaig a dir una cosa. Voleu emportar-vos els vostres congelats preferits amb un 40% de descompte?
Sí.
Digue'm, sí o no.
Per descomptat.
Sí o no. Si voleu, perquè si no voleu, doncs mira, ah, però si voleu, doncs molt atents al que ens expliquen els de La Sirena. Gràcies. RAC 1 migdia, Núria Travessa i Xavi Rocamora i La Sirena congelada. Mmm, que bo.
Renunciant al peix pel preu? No tens excusa, perquè el peix de La Sirena té preus més competitius i estables que el fresc. A més, com que ve tot genet i sense espines, pagues només pel que consumeixes, sense desaprofitament. I a l'ultracongelar-se en origen, a diferència del fresc, conserva les seves propietats i sabor com el primer dia, sense degradar-se. Tria congelat, tria La Sirena.
Bon dia, ara passa un minut de les dues.
A RAC 1 i RAC 105 comença el gran concurs del masclisme.
Bona nit i benvingudes a una nova edició de El Gran Concurs del Masclisme, el show on les sorpreses i les desigualtats sempre van juntes. Si en l'edició passada ja vam repartir 1 milió d'euros, un 25% menys si la guanyadora era una dona, aquest any doblem el premi. I recordeu que tots els concursants, només per participar, ja teniu assegurat un viatge a l'exòtic paradís del patriarcat. Comencem! Per 50 euros. Dels 18 programes que hi ha a RAC1, quants estan presentats per una dona? A, tots, 18 de 18. B, 10. C, 5.
5? És el mínim? Doncs deu ser 5.
La resposta correcta és la C. Només 5 dels 18 programes que es fan a RAC1 tenen una dona al capdavant i un d'ells, el RAC1 migdia, és copresentat amb un home. Provem amb RAC 105, a veure si tenim més sort. Hi ha 4 programes. Quants estan presentats per dones? A, cap. B, 3. C, 1.
Diré la C. Va, 1.
La resposta correcta és la A. No hi ha cap dona que presenti un programa a la cadena musical. L'any passat n'hi havia una que va plegar i es va substituir per, oh, sorpresa, un home. Continuem. Una figura clau a la ràdio són els tertulians i els col·laboradors. Us atreviu a dir quantes són dones als programes de RAC1? A, 8 de cada 10 tertulians i col·laboradors són dones. B, 3 de cada 10. C, la meitat, 5 de cada 10.
Jo diria que la C, també, la meitat, perquè 3 em dona la sensació que és poc. I 8 ho veig massa. Amb la qual és la C.
La resposta correcta és la B, sí, no ens hem equivocat. El 70% de les veus que sonen regularment a RAC1 opinant i parlant de política, de música, de tecnologia, de llibres, de salut, de cuina, d'economia, de videojocs, són homes. Aquesta xifra, per cert, és la mateixa que els últims anys. No ha millorat. Apugem l'aposta, però no baixem la bretxa salarial, no fos cas. Per 100 euros, quantes denúncies per agressions sexuals hi va haver l'any passat a Catalunya? A, 365, una al dia. B, més de 15.000. C, agressions sexuals. A tot ni diuen agressions sexuals avui.
Jo diria que més de 15.000, la B. I qui respongui la C, a la foguera.
La resposta correcta és la B. Es van denunciar més de 17.000 agressions sexuals. Això són, atenció, 50 al dia. Seguim. Quants assassinats masclistes hi ha hagut a tot l'estat des de principis d'any? A, cap. B, 4. C, 8.
Crec que 8, perquè anem a tirar cap a dalt.
Ah, 8, mare de Déu.
La resposta correcta és la C. Hi ha hagut 8 feminicidis aquest any. Un d'ells s'ha comès a Catalunya.
Ei, però he guanyat o no al final?
Tu? De debò pensaves que guanyaries? En aquest concurs sempre guanya el masclisme. I tu? Faràs alguna cosa per canviar-ho?
Ara són les 2:04.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Avui és 8 de març, ara hem sentit algunes dades, però n'hi ha moltes altres que demostren la necessitat de continuar reivindicant un any més la igualtat. Per exemple, aquesta. Les dones aportarien el 51% del producte interior brut si es tingués en compte el treball no remunerat. O aquesta altra. Hi ha 7 dones que viuen amb un risc molt alt a Catalunya que les assassinin les seves parelles o exparelles. Però si alguna cosa marca les protestes feministes d'aquest any, sens dubte, tota la polèmica al voltant de la llei del només sí és sí. L'endemà de llançar-se els plats pel cap al Congrés, i Podem ara ha baixat avui el to i han deixat clar que la sang no arribarà al riu, que la coalició no perilla. N'han parlat, per exemple, María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, i Irene Montero, titular d'Igualtat.
Nosotros somos un gobierno de coalición, significa que somos dos partidos políticos, que tenemos por delante un programa de gobierno que ha avanzado mucho, pero que todavía le queda camino por recorrer, vamos a agotar la legislatura.
Lo que está en riesgo en este momento no es el gobierno de coalición, son los derechos de las mujeres. Es una muy mala noticia para las mujeres de este país que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular para iniciar el camino que puede llevarnos a volver al Código Penal de la Manada.
Irene Montero ha presidit després l'acte institucional del Ministeri d'Igualtat i allà també s'ha trobat una protesta d'un sector del moviment feminista que li retreu també la llei trans. Ara ho explicarem. Les manifestacions més massives d'aquest 8M es faran a la tarda vespre, però aquest matí ja hi ha hagut marxes, per exemple, d'estudiants. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
La samarreta de Pau Gasol ja penja al pavelló dels Lakers.
Aquesta matinada la franquícia de Los Angeles ha homenatjat el de Sant Boi pels 7 anys que va jugar amb els californians, guanyant 2 anells en les 3 finals que va disputar. Ho ha fet al descans del partit que ha enfrontat els Lakers i els Grizzlies, i el dorsal 16 de Gasol ja penja al costat del de Kobe Bryant. Després en donarem els detalls i també us explicarem canvis que afecten els dos propers clàssics que jugaran al Camp Nou. Un afecta l'horari del partit de la Copa, el 5 d'abril, que s'avança una hora i finalment es jugarà a les 9 del vespre. L'altre té a veure amb el clàssic de Lliga del 19 de març. Com us ha avançat RAC1, aquell dia l'equip blaugrana canviarà el logotip de Spotify de la samarreta per un de Rosalía. I aquesta nit es tanquen dues eliminatòries més de la Champions. A les 9, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, amb una 0 favorable als alemanys a l'anada, i Tottenham Milan amb avantatge pels italians també d'un a 0. Els dos partits els podreu seguir en directe a RAC1.
I pel que fa al temps, espera una tarda càlida i tranquil·la, però demà arriben ruixats. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, aquesta tarda continuarà la calma amb un cel mig ennuvolat i amb temperatures més altes que ahir, entre els 18 i els 23 graus de màxima, i només amb algun ruixat cap a la cara nord del Pirineu, i vent que es notarà especialment al centre i al sud del país. I demà tocarà agafar el paraigua a moltes comarques. Serà el dia de temps més insegur d'aquesta setmana. Al matí ja arribaran els primers ruixats per les comarques del sud i de Ponent, que després avançaran també cap a la costa i al prelitoral de Barcelona, i després a la tarda afectaran qualsevol punt del país, tot i que seran menys probables a les comarques de Girona, i el vent es mantindrà i fins i tot es reforçarà divendres i també dissabte, i al cap de setmana pugen més les temperatures.
Ara són les 2:07 ja.
RAC 1 migdia.
És una jornada de manifestacions arreu del territori a favor de la igualtat entre homes i dones. La més multitudinària s'espera que sigui la d'aquesta tarda a Barcelona, que convoca l'assemblea 8M sota el lema Vaga feminista contra el sistema cis-hetero, patriarcal, racista i capitalista. La portaveu de l'assemblea 8M, Anna Rodet, espera que la manifestació d'aquesta tarda torni a semblar-se a la del 2018. Denuncia que cal sortir al carrer, entre d'altres, perquè un cop més les dones acaben sent les grans perjudicades de totes les crisis.
La feminització de la pobresa, tota la crisi aquesta que cau sobretot sobre les dones. Ja sé que sona una mica com a tòpic, però és veritat que normalment en totes aquestes crisis econòmiques qui més precaritza, qui més acaba quedant-se amb les feines a temps parcial, qui primer surt aturada, doncs són les dones.
La manifestació d'aquesta tarda a Barcelona sortirà 6:45 de la tarda de plaça Universitat, anirà cap a Gran Via, Tetuan, Passeig Sant Joan i acabarà el Passeig Lluís Companys, on es farà la lectura col·lectiva del manifest. A Tarragona hi ha manifestació convocada a les 7 a Imperial Tàrraco, a Girona n'hi ha convocades 2 a les 6 de la tarda, que surten de la plaça de la Independència i de la plaça 1 d'Octubre. A Lleida també n'hi haurà 2, la primera sortirà a les 6 de la plaça Ricard Vinyes i mitja hora més tard en sortirà una altra de la plaça 8 de març. Abans, aquest matí, els estudiants s'han manifestat ja per reivindicar una educació feminista. Els sindicats d'estudiants havien convocat vaga general per buidar les aules i omplir els carrers. I a Barcelona, la marxa ha acabat fa una estona a plaça Sant Jaume. L'ha seguit l'Adrià Santasusagna. Bon dia, Adrià.
Bon dia. Centenars i centenars d'estudiants, la gran majoria dones, han omplert els carrers de Barcelona reclamant erradicar el masclisme de la societat. Crits i lemes com no és no ens continuen matant i violant, i missatges contundents contra la violència masclista. La manifestació, convocada pels principals sindicats d'estudiants, ha començat a plaça Universitat, ha continuat omplint de lila el carrer Palai, la plaça Catalunya, la Via Laietana, i ha acabat finalment a plaça Sant Jaume. Ho han fet en un ambient reivindicatiu, però també festiu, amb música i batucada, i reclamant també canvis en l'educació. La consideren clau per poder entendre el masclisme que hi ha dins la societat, però també imprescindible per poder educar les futures generacions en valors feministes i així canviar la societat. En aquesta manifestació i des de plaça Sant Jaume també s'ha fet una crida a anar aquesta tarda a la marxa unitària que començarà també des de plaça Universitat de Barcelona.
A Tarragona la manifestació arriba a aquesta hora a la plaça de la Font i allà hi tenim l'Esteve Giral. Bon dia, Esteve.
Hola, bon dia. Doncs sí, a tocada la plaça de la Font ara mateix la manifestació s'ha aturat, però davant de la delegació de la Generalitat aquí a Tarragona, al carrer Sant Francesc, per fer escoltar les seves reivindicacions. Una pancarta unitària, unim-nos per una vida digna, juntes ho podrem tot. Entre 2.000 i 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, que han recorregut els carrers del centre de Tarragona, des de la plaça Imperial o Tàrraco, fins ara arribar a davant de l'Ajuntament. Una manifestació on s'han sentit sobretot crits contra la violència masclista.
Aquesta és la situació que estarà a Tarragona, que primera hora del matí a Barcelona, tornant a Barcelona, dues manifestacions han complicat l'entrada a la ciutat per la Diagonal i l'Avinguda Meridiana. S'han fet cues llargues i a la Diagonal una conductora ha embestit amb el seu cotxe tres activistes que estaven tallant la via. Les manifestants han pujat dalt del vehicle quan han vist que se saltava el tall i la conductora no ha frenat, sinó que ha continuat tirant uns metres. Els Mossos han intervingut i l'han identificat. Tot plegat en un dia que banda de manifestacions i ha convocat vaga general, de moment, però està tenint poc seguiment, Montse Martí.
Segons el Departament de Treball, on més s'ha notat és el metro de Barcelona, on el seguiment fins a les 12 del migdia ha estat del 9%. A l'educació, on més s'ha seguit l'aturada és als centres públics, però ha estat també simbòlic, del 3%. On menys seguiment hi ha és a Sanitat i també a Renfe. Tot i això, hi ha fixat serveis mínims i el transport públic, rodalies, regionals, metro, ferrocarrils i busos, només operen el 85%.
Però ara ho dèiem, el 8M arriba aquest any marcat per la divisió del govern espanyol i per tota la polèmica de la llei del només sí és sí. Avui s'han rebaixat els retrets socialistes i Podem per la reforma del text que proposa el PSOE. De fet, després que hi votessin separats al Congrés, els ministres d'una part i de l'altra s'han afanyat a fer pinya i descartar un trencament. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol treu ferro les discrepàncies i els retrets en la llei del només sí és sí. Els ministres d'un i altre partit asseguren que la coalició entre el PSOE i Podem té bona salut i deixen clar que la d'ahir només és una petita esquerda. I coincideixen Félix Bolaños, María Jesús Montero i Yolanda Díaz, que demana responsabilitat.
El clima mejorará y estoy convencido, absolutamente convencido, que hay gobierno para rato.
Nosotros somos un gobierno de coalición, significa que somos dos partidos políticos, que tenemos por delante un programa de gobierno que ha avanzado mucho, pero que todavía le queda camino por recorrer, vamos a agotar la legislatura.
Que nunca debimos haber llegado hasta aquí, y le pediría a todo el mundo que sea responsable, porque la gente lo está pasando muy mal.
Per cert, tot i aquestes bones paraules i tot i aquestes bones intencions per mantenir els ponts dins la coalició, des del PSOE insisteixen que ahir Podem va llançar algunes expressions fora de to que directament són mentida.
A Madrid aquesta tarda també hi haurà dues grans manifestacions. La gran diferència entre les dues convocatòries és com interpreten cadascuna la llei trans impulsada pel govern espanyol. De fet, justament aquest enfrontament entre les dues parts del feminisme s'ha significat aquest migdia en l'acte institucional del Ministeri d'Igualtat.
Ministra, ¿qué es una mujer?
Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres,
¿sí?,
tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza, y por eso es importante que hagamos políticas públicas que respeten a todas las mujeres.
Mujer?
Un momento. Porque no, ser mujer es eso. Ser mujer es eso. ¿Vale? Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres.
Eso
pero
es.
Mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos.
Al cap de pocs minuts, l'organització les ha convidat a sortir de l'auditori. El cas és que a Catalunya actualment hi ha 7 dones que viuen amb un risc molt alt que les assassinin les seves parelles o exparelles. Segons els Mossos d'Esquadra, aquestes dones viuen amb seguretat policial gairebé les 24 hores del dia. En total, la policia vigila 96 víctimes de violència masclista i va fent controls periòdics per avaluar el nivell de risc i poder establir la protecció més adequada per cadascuna d'elles, Mar Poyato.
Sí, 7 dones que viuen amb una escorta permanent que les vigila. Del total de víctimes de violència masclista que els Mossos controlen, n'hi ha 15 amb un risc alt i 72 amb un risc mitjà de ser assassinades per les seves parelles o exparelles. Per saber quin és exactament aquest risc, la policia realitza a les víctimes un qüestionari de 25 preguntes just quan posen la denúncia. Amb el resultat d'aquest qüestionari, la policia decideix quines són les actuacions de seguiment o el sistema de protecció que se'ls hi posa a les víctimes i després van fent revisions cada 3 mesos aproximadament. Parlament per veure si la situació ha canviat i si cal augmentar o disminuir la protecció. En la majoria dels casos van controlar la situació fent un acompanyament telefònic per saber com es troben i si han rebut algun tipus d'amenaça. Pel que fa als agressors, segons dades dels Mossos, actualment hi ha 73 homes que estan controlats per la policia amb braçalets telemàtics per evitar que s'acostin a les víctimes.
I la xifra de dones compta, encara podria ser, d'aquestes dones en vigilància, encara podria ser molt més alta si la justícia intercedís en tots els casos. Així ho diuen les entitats que tenen víctimes de violència masclista. Aquestes entitats denuncien una manca de formació dels jutges en aquesta matèria i el retreuen que si no hi ha violència física no concedeixen mesures de protecció. La coordinadora de serveis d'urgència de la Fundació AGI, Mireia Blanco, ho explicava al 9C de RAC1.
Surten molt malament del jutjat perquè es senten molt qüestionades per la jutja. S'han sentit violentades. Una de les preguntes que els jutges fan és per què no ha denunciat abans. Les posa entre les cordes com... les fan sentir que no les creuen.
Aquesta entitat té un grup d'atenció a la víctima que es dedica a fer un seguiment amb trucades periòdiques a les dones que estan en situació de risc. A Badalona, aquesta tarda s'hi farà una altra concentració, en aquest cas per rebutjar la violació que ha denunciat una nena d'11 anys a mans de 5 nois també menors. Va ser el 19 de novembre en uns lavabos del Centre Comercial Màgic. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha expressat el seu suport a la víctima i ha assegurat que cal més educació sexual a les escoles, ho ha dit a TV3.
Cal molta més educació sexual a les escoles, en això hi estem treballant, perquè l'accés a la pornografia més masclista arriba en unes edats molt, molt primerenques. Per tant, necessitem que tota la gent jove tingui aquestes eines crítiques per identificar que el que estan veient no és real. Això no són relacions sanes, igualitàries, ni basades en el consentiment.
L'Ajuntament ja ha anunciat que es personarà en el cas com a acusació particular. Això a Badalona. A Barcelona s'ha posat nom de dona a les parades de metro en un mapa simbòlic, això sí, per visibilitzar la feina que han fet i fan i que no se'ls reconeix. Per exemple, a plaça de Sants, en aquesta versió, es diu parada Núria Feliu, plaça Catalunya, Josefa Vilaret, o la parada del Liceu, Montserrat Cavaller. El mapa és una adaptació del conegut City of Women, que es va fer a Nova York i a Londres, Sílvia Solanes.
En aquest nou mapa hi ha noms com el de la futbolista Alexia Putellas o la cineasta Carla Simón, però també d'històrics com Frederica Montseny o Víctor Català. Un altre dels noms que hi surten és el de la cuinera Carme Ruscalleda, que defensa que aquest mapa no sigui flor d'un dia.
Recordeu allò que passa als pobles? Potser és perquè habito en un poble. A Cal Freixa és a Cal Raio i és un mal nom. No, jo us voldria demanar que hi poséssiu un bon nom. I a sota, amb unes lletretes més petites, a cada estació, posar Ciutat de Dones i el bon nom, la que correspon. Per tant, fem-ho llarg, fem acostumar a anomenar aquestes dones, visca aquest talent femení.
La presentadora de Colau, que ha defensat aquesta iniciativa per reconèixer i reivindicar el paper de les dones.
Aquesta és una ciutat de dones. Les dones sempre hi hem estat. Una altra cosa és que hagin estat invisibilitzades, o menys tingudes, o menys visibilitzades que els homes. Però les dones sempre hem estat, i hem estat a pràcticament tots els àmbits. I això, com dic, és una petita mostra.
L'alcaldessa ha matisat que falten moltíssims noms, però que hi ha 153 parades i han hagut de fer una selecció. Actualment, al mapa de metro i ferrocarrils a Barcelona hi ha 3 noms de dona, però els han canviat perquè eren reines, Maria Cristina i Renda Elisenda, o Santa, Santa Eulàlia. Colau també ha aprofitat l'acte per reivindicar la unitat d'acció de les feministes per lluitar contra els discursos d'odi de l'extrema dreta.
I a portada destacàvem també una dada, i és que Pimec ha fet públic un estudi que assegura que si es té en compte el treball no remunerat que fan les dones, l'aportació de les dones al PIB espanyol seria superior al 51%, Montse.
Sí, Pimec explica que els sistemes oficials de càlcul només computen d'una banda l'activitat productiva i sectors com els serveis, fortament feminitzats, pesen menys en aquest còmput total. I d'altra banda ignoren el valor del treball no pagat com les cures o les feines de la llar, que majoritàriament recauen sobre les dones. N'ha parlat a RAC1 la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, Maria Teixidor.
El que hem calculat és que si li posem un valor a aquestes hores, que hi ha homes que també dediquen, vull dir, són participació d'home i dona, però majoritàriament de dona, si li posem un valor al PIB espanyol augmentarien un 40%, i d'aquest valor total les dones estarien aportant un 51,8%. No? Contrarrestar aquesta idea de que les dones no generem, que és una afirmació, diguem, falsa, no? Rotundament falsa.
Pimec també denuncia que les ajudes europees Next Generation, tal i com estan pensades, contribuiran encara més a generar desigualtats entre homes i dones, perquè són uns diners que aniran a parar a sectors fortament masculinitzats. L'estudi l'ha fet Pimec juntament amb la Universitat Santiago de Compostela.
Ara són les 2:19, fem una pausa i repassem més notícies d'aquest 8 de març.
Thank you. RAC 1.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolita. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expressa De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933 481 482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Tres dies després del ciberatac, l'activitat de l'Hospital Clínic encara és molt limitada avui, sobretot a les consultes externes. S'estan fent entre un 15 i un 25% de les visites, mentre que de cirurgies no urgents ja s'està arribant al 70%. El que encara no s'ha pogut recuperar ni de bon tros són els tractaments de radioteràpia. Per això els malalts amb càncer que en necessiten se'ls està derivant a l'Hospital de Sant Pau, Laia Colomer.
Es deriven els pacients que necessiten fer les sessions de forma prioritària, mentre que els que poden esperar uns dies se'ls estan ajornant encara. Tampoc s'ha pogut recuperar l'activitat al centre d'extraccions. En canvi, sí que funciona amb normalitat l'hospitalització domiciliària, l'hospital de dia, la radiologia, les proves endoscòpiques, les diàlisis i la farmàcia ambulatòria. També com des del primer dia s'atén amb normalitat els pacients ingressats, tant a planta com a l'UCI, i les urgències. Ahir l'Agència de Ciberseguretat va repartir uns 120 portàtils als treballadors amb connexió 5G perquè puguin començar a accedir amb seguretat als historials clínics dels pacients.
Des de diumenge, l'Agència de Ciberseguretat ha reforçat la protecció de la resta d'hospitals. Els estan vigilant de ben a prop per evitar que rebin un atac similar al del Clínic, ho explica RAC1, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Sergi Marcén.
Bueno, a banda, diumenge el que estem fent és monitoritzar tots els hospitals, veient quins són els patrons que aquest ciberatac ha tingut i intentar evitar els patrons. Això el que fan és crear una sèrie de patrons i a partir d'aquí el que fem és intentar evitar que aquests patrons es dupliquin a qualsevol altra entitat que nosaltres tenim.
Des de la tardor també s'està treballant per integrar tots els hospitals sota el Pla de Ciberseguretat de la Generalitat. Més coses, José Manuel Villarejo va tenir un altre confident a l'ombra que li va passar informació sobre la família Pujol. La Vanguardia destapa avui el nom de José María Clemente Marcet, un financer català que va ser una de les primeres persones que va activar l'excomissari per engegar l'Operació Catalunya. A canvi dels draps bruts que li cantava, Villarejo el deixava escapar de la justícia.
El diari explica que el financer va posar Villarejo en la pista falsa, que els Pujol tenien 137 milions d'euros a Ginebra. La notícia va esclatar en la campanya d'Artur Mas del 2012 a través del diari El Mundo i es va atribuir a un suposat esborrany fantasma de l'UDEF, la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia. Villarejo havia informat 3 dies abans al ministre Jorge Fernández Díaz que tenia una informació mortal contra Jordi Pujol. I també expliquen que Clemente i Villarejo feien negocis foscos des del 2016. El confident tenia una condemna a 5 anys de presó per narcotràfic a França el 2007 i estava en el punt de mira també de la justícia nord-americana per blanqueig de capitals del narcotràfic colombià. Però la justícia espanyola en va rebutjar l'extradició i en va arxivar les causes. Quan Villarejo jubila, el 2016, Clemente cau detingut en un viatge al Líban. Tot plegat es desprèn de les agendes i les gravacions de l'excomissari. També en surten nous detalls d'un altre confident, de Vicky Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola. La Vanguardia explica que Álvarez va reclamar una pensió vitalícia per la informació sobre els suposats fons ocults dels Pujol que va passar a la policia patriòtica.
I encara relacionat amb aquesta estratègia del govern espanyol per parar els peus a l'independentisme, aquest matí el ministre de l'Interior ha justificat la infiltració de policies. Fernando Grande Marlaska defensa que l'Estat té dret a fer servir tots els instruments legals al seu abast i ha negat que es persegueixi cap ideologia. Tornem a Madrid, ara amb Roger Passiva. Bon dia.
Bon dia. Les infiltracions policials a moviments independentistes de Catalunya protagonitzen la sessió de control al govern espanyol. La diputada d'Esquerra Republicana, Marta Rosique, retreu al ministre de l'Interior les operacions policials encobertes que defineix com cutres. Rosique recorda que en una d'aquestes infiltracions la gent de policia fins i tot va mantenir relacions sentimentals amb dones per tal d'obtenir informació. Parlen Marta Rosique, d'Esquerra Republicana, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
La responsabilidad no es de ningún otro partido que del suyo, con una única intención, la misma que sus compañeros del Partido Popular, acabar con la disidencia política y hacerlo a cualquier precio, incluso a costa de las mujeres.
Usted podrá entender lo que quiera, pero ellos únicamente están para prevenir y perseguir los delitos y en modo alguno para perseguir las ideologías, sino todo lo contrario, para defenderlas.
Rosique acusa també el govern socialista de voler acabar amb la dissidència política, de la mateixa manera, diuen, com ho va intentar el Partit Popular.
I l'Audiència Nacional investiga David Madí pel cas d'ambulàncies a Gara, relacionat amb la causa del 3% de Convergència. Segons ha avançat el món a RAC1 aquest matí, els Mossos d'Esquadra ho han notificat avui a l'empresari i exsecretari de comunicació del partit. El jutge Santiago Pedraz sospita que Madí podria estar implicat en la presumpta adjudicació irregular de contractes ambulàncies a Gara, Laia.
De fet, la setmana passada els Mossos van escorcollar les seus de la companyia que fons policials situen a l'òrbita del 3%. Es tracta d'una xarxa d'empreses que haurien rebut concessions públiques a canvi de comissions irregulars per finançar l'antiga Convergència Democràtica. D'aquest cas en pengen dues peces separades, la de Triacom i la d'ambulàncies Egara. David Madí ja estava investigat en el primer cas i ara també amb el d'Egara. L'empresari nega rotundament estar implicat en el cas, diu que la investigació és un muntatge barroer i assegura que quan el jutge el citi a declarar ho farà per desemmascarar la justícia espanyola.
I encara relacionat amb David Madí, la Fiscalia estudia les declaracions que va fer el Monarracó el desembre passat. L'empresari, recordem, va acusar alguns agents de els Mossos d'elaborar informes policials per perjudicar-lo. Entre ells, l'antic responsable de la Comissaria General d'Investigació Criminal, l'intendent Toni Rodríguez. Així ho deia.
Als Mossos hi ha una pertorbació d'una guerra de faccions interna i s'utilitzen els informes i les filtracions d'una manera il·legítima i clarament d'una manera que no s'haurien de poder fer.
I què fa aquesta pertorbació?
Bueno, diguéssim, em sembla que és bastant evident. Això els periodistes...
Toni Rodríguez, el cap de la unitat anticorrupció dels Mossos.
Tot aquest entorn és evident.
Doncs bé, aquestes declaracions no van agradar gens ni mica al Sindicat de Comandaments dels Mossos, que les va fer arribar a la Fiscalia. Ara el Ministeri Públic estudia si són constitutives de delicte. Una veïna de Terrassa denuncia un cas d'abús policial que hauria passat la nit de dilluns a la C-58. Assegura, atenció, que una patrulla dels Mossos la va aturar 4 vegades seguides a l'autopista i que li va posar 4 multes i una denúncia en menys de 20 minuts. La policia defensa que les sancions es van posar de manera correcta, però la Conselleria d'Interior revisarà l'actuació per comprovar si els agents van cometre alguna irregularitat pel Prats.
La primera sanció li van posar a l'altura de Ripollet quan estava avançant una furgoneta pel carril del mig. El motiu, no circular per la dreta i entorpir el trànsit. Després d'això, la van aturar 3 vegades més entre Ripollet i Sabadell. Li van posar 3 multes més. Una per no posar l'intermitent, una altra per tornar al carril central i l'última per dur els llums de darrere apagats. La dona, que ha fet públic el cas a través de les xarxes, assegura que un dels policies tenia una actitud molt violenta amb ella i que fins i tot va donar puntades de peu a la porta del seu cotxe. Explica que va passar molta por i que va tenir la sensació que els policies l'estaven assetjant. A part de les 4 sancions de trànsit, els Mossos també li van posar una denúncia per falta de respecte. I és que després de l'última sanció, la dona els hi va ensenyar el dit del mig.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
I mig només per 2:45, la samarreta de Pau Gasol ja penja al pavelló dels Lakers, Xavi.
Sí, l'equip californià ha penjat el seu dorsal al 16 aquesta matinada i l'ha posat al costat del 24 de Kobe Bryant. És l'homenatge dels Lakers als 7 anys que Gasol va jugar a la franquícia de Los Angeles, amb qui va guanyar 2 anells en les 3 finals de la NBA que va disputar. Envoltat de familiars i amics, el de Sant Boi ha estat el protagonista en el descans del partit que ha enfrontat els Lakers contra els Memphis Grizzlies, els dos equips més importants per Gasol en la seva etapa a la millor lliga del món.
RAC 1 migdia.
Join us right now in unveiling Pau Gasol's number 16.
In 3, 2, 1. And now, ladies and gentlemen, let's all welcome the newest Laker legend, number 16, the great Pau Gasol.
Així ha començat l'homenatge a l'expivot dels Lakers d'aquesta matinada. La retirada de la samarreta de Pau Gasol ja és un fet i el dorsal número 16 ja penja al costat de la samarreta del seu excompany i amic, el seu germà, com acostumava a dir ell, Kobe Bryant. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia. Ha estat una cerimònia molt emotiva, passades les 5 de la matinada d'hora catalana, i que evidentment ja és història dels Lakers i del bàsquet català. El 16 de Pau Gasol ja comparteix espai amb altres dorsals mítics com el 8 i el 24 de Kobe, el 32 de Magic Johnson, el 33 de Karim Abdul-Jabbar o el 34 de Shaquille O'Neal. Abans de començar, l'equip californià ha repartit rèpliques de samarretes de Gasol a tot l'Staples Center, ara Crypto.com Arena, per motius de patrocini, i ha aprofitat la mitja part contra els Grizzlies, l'altre gran equip de Pau Gasol a l'NBA, per dur a terme una cerimònia de prop de 10 minuts que ha encetat la vídua de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, per la gran relació que tenien els dos jugadors.
És un honor donar la benvinguda al meu amic Pau aquesta nit. El Pau va ser especial per en Kobe, com a company, com a home i com el seu amic. Pablo, el Kobe va predir que tu i ell estaríeu junts al sostre de l'Staples. Aquí hi ha un petit vídeo que et vull ensenyar.
Quan Gasol es retiri, tindrà el seu dorsal retirat al costat del meu. No hauria guanyat aquests anells sense ell. La ciutat de LA no tindria aquells dos campionats sense el Pau. Espero amb moltes ganes el dia que estigui a la pista rebent el suport dels fans. Serà una gran nit.
Gasol s'ha emocionat i tot i així ha aconseguit articular un discurs de prop de 6 minuts en què ha reconegut que encara se'n fa creus de rebre un reconeixement d'aquesta magnitud.
Quan era un nen, tenia un somni. Volia jugar a bàsquet i fer-ho a l'NBA, però ni en un milió d'anys hauria somiat arribar fins aquí. És un gran honor estar al capdamunt del pavelló amb totes aquestes llegendes. I això ens ha de fer recordar que no ens hem de posar límits. Hem de treballar per trobar la nostra millor versió, tal com la mentalitat del Kobe ens va ensenyar.
L'ex-pivot de Sant Boi també ha recordat la figura de Kobe Bryant i ha assegurat que l'ex-jugador hauria estat molt orgullós de veure les seves dues samarretes penjades l'una al costat de l'altra.
No puc continuar sense parlar de la persona que avui no veig. El meu germà, qui em va inspirar i em va impulsar a ser un millor jugador i millor persona. Et trobo molt a faltar. M'hauria encantat que estés aquí, també amb la Gigi, però crec que estaria molt orgullós de mi i sé que tenia ganes de viure aquest moment. T'estimo, germà.
I per acabar, agraït a la seva família el suport durant tota la seva carrera i finalment s'hi ha referit en català.
Vull agrair a la meva família, als meus pares i als meus germans per acompanyar-me, guiar-me i estimar-me tota la vida.
I love you guys so much. Us estimo.
Gasol és el primer català i espanyol a qui li retiren el dorsal i la dotzena samarreta que pengen els Lakers en tota la seva història. L'equip californià és una de les franquícies més emblemàtiques de tota la Lliga, segurament fent parella amb els Boston Celtics.
I de l'homenatge del pavelló dels Lakers, el que li han fet aquest matí a Sant Boi de Llobregat, un homenatge a Gasol, es tracta d'un mural gegant situat al pavelló esportiu que porta el seu nom. Sant Boi, Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. El mural gegant, obra de l'artista urbà Tirso Juan Paz Bublegum, consta de dues cares d'en Pau Gasol, una de jove representant els seus inicis i una altra d'actual, amb el seu nom en gran entre totes dues cares i amb predomini dels colors porpra i or dels Angeles Lakers. En veure l'obra, els seus veïns es mostraven orgullosos de l'homenatge que se li està fent al santboià més il·lustre.
Molt proper, molt dintre del que ell pot, però no, molt amable, molt.
Molt del poble.
I ha fet molt i em sembla perfecte.
Sí, l'orgullo de los samboyanos, vamos, yo pienso que de toda Cataluña, evidentemente.
Estoy contento de que le hagan estas cosas a esta gente de aquí y nombren el pueblo, que no solo la gente que llegue al pueblo de los locos.
El mural s'ha instal·lat a la façana del poliesportiu Pau Gasol de Sant Boi de Llobregat, situat just davant de l'escola Llor, on va estudiar en Pau.
Més enllà d'aquest mural, si voleu veure la samarreta gegant que l'Ajuntament de Sant Boi ha penjat a la façana del consistori, sapigueu que teniu temps fins demà. La van penjar la setmana passada i s'hi estarà fins demà al vespre. I de l'homenatge missatge de Gasol, el repàs de la informació de futbol. Comencem per un canvi d'horari que afecta el clàssic de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Barça-Madrid del 5 d'abril s'avança una hora.
Sí, la Federació Espanyola ha informat del canvi d'horari de la tornada de les dues semifinals de la Copa del Rei de futbol, l'Osasuna Athletic Club del dimarts 4 d'abril i el Barça-Madrid del dimecres 5 d'abril. Els dos partits s'havien de disputar a les 10 de la nit, un horari que convida poc a anar a l'estadi als aficionats, però que sempre ha estat propici per les televisions. Doncs bé, els partits, els dos passen a les 9 de la nit. Això vol dir que el clàssic Barça-Madrid, amb avantatge pels Blaugrana de l'anada, 0-1, es jugarà el 5 d'abril al Camp Nou a les 9 i no a les 10. Un horari molt millor, sense dubte. El motiu del canvi, qüestions dels operadors televisius, segons ens expliquen des de la Federació Espanyola.
Abans d'aquest clàssic de Copa, però, se'n juga un altre, el de Lliga, el 19 de març, i a RAC1 us vam avançar que també hi haurà canvis.
Sí, i és que el...
S'ha de deixar que la Rosalía s'expressi, Dami. En aquest cas, els canvis...
Mira que m'agrada la Rosalía i sembla que no la volgués escoltar.
No expressar com Déu mana, els canvis els farem a la samarreta del Barça.
Sí, sí, sí. El Barça lluirà un logotip de la Rosalía a la part frontal de la samarreta del clàssic de Lliga, en lloc del de Spotify. Serà un disseny exclusiu que el Barça portarà només el 19 de març en el partit contra el Madrid, un partit que pot ser clau en el desenllaç de la Lliga. L'acció forma part de l'acord de patrocini amb Spotify, amb qui es van pactar dos canvis en el frontal de la samarreta al llarg de la temporada per promocionar artistes. Recordem que la primera acció es va produir en el partit d'anada al Bernabéu, portant el logo de Drake al cantant canadenc. Tot plegat és una notícia, com dius, que ahir al vespre avançava RAC1. Rosalía és ara mateix a Catalunya, fent uns assajos abans d'iniciar una nova gira mundial. La del clàssic no serà la primera col·laboració que faci amb el Barça. Recentment ha fet un anunci de Cupra en què també han participat jugadors del primer equip masculí i femení, com Ter Stegen, Ansu Fati i Alexia Putellas. Per cert, que ahir es van posar a la venda les entrades per aquest partit, pels socis i avui pel públic general, s'han esgotat avui en 10 minuts. Les més barates, a general, 129 euros. Les més cares, a tribuna, 474 euros. Tot venut. Ara mateix, al web del club, si accedeixes, només es poden comprar entrades VIP, que tenen uns preus propers als 2.000 euros.
Informacions de cara als clàssics que ens venen al Camp Nou, canvis de cara a aquests Barça-Madrid. Ara bé, el més immediat, Dami, és la visita del Barça Sant Mamés d'aquest diumenge, que els Blaugrana, com sabeu, afronten amb baixes importants, però també l'Atlètic Club.
Sí, en aquesta setmana neta l'equip no s'entrena fins demà dijous. Són dos dies de festa, ja que sí que hi va haver entrenament de recuperació dilluns. De cara al partit de Sant Mamés de diumenge, no hi ha novetat al voltant de Pedri. És a dir, que en aquests moments el canari es baixa seguríssim al 100%. Es compleixen els terminis de recuperació i la previsió és que Pedri torni pel clàssic del dia 19. Per tant, el Barça es presentarà a jugar a Bilbao sense Pedri, sense Dembélé i sense Araujo, expulsat diumenge contra el València. Avui el comitè de competició ha confirmat el partit de suspensió per l'uruguaià, que sí que podrà ser el clàssic. En canvi, Lewandowski podrà reaparèixer diumenge en un partit en què el Barça tindrà, de cara al partit contra el Madrid, atenció, quatre jugadors apercebuts de sanció: Kessier, Rafinha, Ferran Torres i Sergio Busquets. Per cert, sobre Sergio Busquets, ha passat un dia més i encara el club no s'ha posat en contacte amb els representants del futbolista per presentar l'oferta de renovació que ahir Joan Laporta va explicar que tenen preparada. No ve d'un dia, però sí que és cert que la setmana passada, quan es va signar la renovació de Sergi Roberto, les parts van quedar per asseure's durant aquesta setmana i afrontar ja l'afer Sergio Busquets. Estem a mitja setmana, no hi ha cap trobada prevista, sembla que ens en podem anar a la setmana que ve. I pel que fa a l'Atlètic Club, el més important que hem de saber és que hi ha preocupació amb Unai Simón, el porter titular de l'equip de Valverde i també de la selecció espanyola. Unai Simón no s'està entrenant amb el grup per una lesió al tendó d'Aquiles del peu dret, que es va fer el 26 de febrer en el partit contra el Girona, Sant Mamés. Això apropa la titularitat a Aguirrezabala, que és el porter de la Copa. Per cert, que l'afició de l'Atlètic llançarà bitllets amb els colors del Barça i el lema Màfia durant el partit de diumenge. Ho farà al minut 30 de partit. Una acció més dins de la polèmica del cas Negreira. I, finalment, t'explico que avui l'Aleix Pariser parlarà amb Iñaki Williams. Entrevista que podreu escoltar al Tu Diràs. Segur que serà una entrevista interessantíssima amb el davanter de l'Atlètic Club, una figura que va molt més enllà del que és estrictament futbolístic.
Que és norma, això dels bitllets, ja, perquè va passar el clàssic al Bernabéu de Copa. Torna a passar ara a Sant Mamés, veurem si s'ha convertit això en una norma dels propers desplaçaments del Barça, ja siguin de Lliga. No, anava a dir d'altres competicions, no. Només queden desplaçaments de Lliga. I de fet aquí ens aturem, tot això que hem explicat fins ara és en el vessant esportiu, en l'extraesportiu les novetats les continua donant aquest cas Negreira, Dani.
Sí, un dels últims noms propis de la trama, Albert Soler, l'ex-executiu del Barça, exdirector d'Esports Professionals, serà denunciat per la Fiscalia. Soler ja ha estat interrogat i el seu testimoni va en la línia del que han exposat Josep Maria Bartomeu i Òscar Grau, que bàsicament han explicat que l'acord amb Enríquez Negreira era heretat de Joan Laporta. En tot cas, Albert Soler de moment no vol fer comentaris fins que no parli amb els seus advocats. Ens expliquen persones properes a ell que està tranquil, sorprès amb la denúncia, però com diem, vol comentar tot plegat amb els seus advocats per tenir clar quines passes seguir a partir d'ara. La versió que ens expliquen d'Albert Soler, com et dic, de persones properes al personatge, i que és el que explicarà el jutge, és que ell no té res a veure amb tota aquesta trama, que ell es dedicava a validar les factures, però que en cap moment n'ha qüestionat ni en va valorar el contingut, que ell no hi pintava res i que ell no decidia què es feia o que no, que són conceptes que ell ja es va trobar quan va entrar al club, que ell era un treballador i que, en tot cas, a sobre, aquests conceptes no van ser novedosos, sinó que eren heretats per la junta anterior. D'altra banda, Joan Laporta ha estat requerit per la Fiscalia per declarar com a testimoni pel cas Negreira, segons publica avui El País. També demana la Fiscalia la compareixença de Sandro Rosell i de Joan Gaspar i demana que Josep Maria Bartomeu sigui citat no com a testimoni, sinó com a investigat, ja que els presumptes delictes comesos en l'etapa de president no estan prescrits. Ahir, en un col·loqui al Círculo Ecuestre, organitzat per La Vanguardia, Joan Laporta negava que el Barça hagi comprat mai els àrbitres.
Que quedi clar que el Barça mai s'ha dedicat a comprar àrbitres ni ens hem dedicat a influir en això.
El Barça mai ha comprat àrbitres?
Mai.
I el Barça mai ha tingut la intenció de comprar àrbitres?
Mai. Rotundament mai.
Tot això després que El Mundo publiqués ahir que Enríquez Negreira va oferir al Barça el 2020, quan ja no treballava pel club, intercedir en favor del club en l'ús del VAR, després que el Madrid guanyés aquella Lliga. Segons aquesta informació, Negreira va enviar al club blaugrana un missatge que deia textualment: us puc ajudar amb el VAR, amb mi us hauria anat millor, si us interessa, contacteu.
I ara que sentíem Laporta, el president del Barça també va parlar en el col·loqui al Círculo Ecuestre del futur de Xavi Hernández.
Sí, Laporta va fer pública la seva voluntat de renovar Xavi, encara que no s'arribés a guanyar cap títol gros aquesta temporada.
El Xavi li ha dit, és a dir, ell insisteix que si no guanyem segur que... No, jo li vull transmetre un missatge de tranquil·litat i de fet ja m'he plantejat la renovació del Xavi.
Xavi va respondre hores després al seu president assegurant que els resultats són els que marcaran el futur.
Primer resultats, després ja parlarem. No? Conec la casa i no... O sigui, no va de diners, això. Vull dir, no va d'anys de contracte... Va de que vull que el Barça vagi bé i seguiré deixant-me la pell. M'és igual si tingui 4 anys. El dia que vegi que no transmeto als jugadors el que sento, me'n vaig cap a casa i cap problema.
El tècnic blaugrana també va parlar dels debats generats pel joc de l'equip contra Madrid i València. Xavi li van preguntar si sent que ha traït l'estil.
Mai a la vida trairia el que m'ha donat a mi de menjar, que és l'ADN Barça, Corif, la idea, l'estil, però com he d'anar en contra de tot això? Si jo he sigut algun al món de l'esport, és gràcies a aquest estil.
Xavi creu que el club té un entorn complicat i diu que la pressió fa que de vegades senti que no li compensa entrar en el Barça.
Perfecte, Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
Minuts i seran 3:45. Farem encara un apunt més de Negreira. Bàsicament és sobre el que ha dit Javier Tebas en referència a aquest cas en un acte d'aquest migdia. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia. Javier Tebas, que ha explicat en un acte amb la jugadora de bàdminton Carolina Marín que si el cas Negreira arribava als jutjats, ells es presentarien com a acusació particular en el judici contra el Barça i ha demanat a Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, que també ho faci. Insistim, Tebas, que ja havia anunciat que si això arribava a passar es personarien com a acusació particular. Un Tebas que avui també ha desmentit, ha negat que la Lliga estigui a un pas del col·lapse econòmic. És una informació que publicava el diari digital El Espanyol. Segons aquest mitjà, dos dels grans acords econòmics de la patronal, el dels drets audiovisuals amb DAZN i el de CBC, podrien estar a punt de trencar-se pel fet que cap de les dues empreses estarien obtenint els beneficis que s'havien fixat en un primer moment. Segons El Espanyol, DAZN no estaria rendibilitzant la inversió pels drets audiovisuals i el fons d'inversió CBC té dubtes sobre l'anomenat Pla Impuls. Segons el diari digital, els clubs de futbol estarien en greu perill si no es mantenen els acords i asseguren que la Lliga estaria a punt del col·lapse econòmic. Tebas no només ho ha negat, sinó que li ha dit a l'autor d'aquesta informació: Tebas a llevar el título de portacoz del año. DAZN cumple con la forma de pago y con CBC todo está previsto y tranquilo.
Dit tot això, com sabeu, avui celebrem el Dia Internacional de la Dona. En el món de l'esport també hi hem vist diverses accions protagonitzades, ja sigui per esportistes a títol individual, però les que més criden l'atenció segurament són les que han fet algunes entitats, com per exemple el Barça i l'Espanyol, Gemma, però no són els únics.
No, la majoria de clubs i federacions esportives s'han vestit avui de color lila a les xarxes. Alguns han afegit missatges sobre el Dia Internacional de la Dona i el masclisme al món de l'esport. És el cas del Barça, per exemple, amb un missatge de Robert Lewandowski i Mapi León.
No series titular ni en l'equip del meu poble. Ningú vol veure els vostres partits. Que adaptin les regles per elles. Veig a la cuina.
You are so hot, baby.
Ets guapíssima, nena.
Però
aquesta nit, doncs mirarem una pel·lícula.
Woman Ballon d'Or.
La pilota d'or femenina no compta.
Woman football is
el futbol femení no és futbol de veritat. No li importa a ningú.
Este tipo de mensajes los recibimos día a día por el simple hecho de ser mujeres. Por todas nosotras seguiremos reivindicando nuestros derechos por un objetivo claro. Que todas las mujeres que vengan puedan llegar aún más lejos de lo que llegaremos nosotras.
Equality is in our colors.
La igualdad es als nostres colors.
L'Espanyol, de la seva banda, ha volgut fer un reconeixement a pioneres del món esportiu conjuntament amb un dels seus patrocinadors.
Alicia Arévalo, primera mujer española en narrar un partido del Mundial de Fútbol Masculino.
Guadalupe Porras, primera arbitra espanyola en la Liga de Campeones Masculina.
El Girona ha afegit un lema: pel vostre coratge i lluita a la vida. El Sabadell, treballarem plegats per una societat igualitària i amb els mateixos drets. La Penya diu: no som jugadors ni jugadores, som esportistes. Avui, demà i sempre avui tema. També el Cornellà, l'Indústria Santa Coloma, etc. Són només alguns exemples, però la iniciativa l'ha seguit la majoria del món esportiu. I us recomanem la vinyeta dels encantats d'EduCatalà que publica la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Micromasclismes a l'Escalada. La muntanya, diu, té nom de dona i volem continuar apostant per la igualtat i el respecte. Tot plegat coincidint amb les dades de la plataforma Strava, que expliquen que les dones fan un 29% menys d'activitat física que els homes a Espanya. Segons aquestes dades, que són del 2022, les dones s'enfronten a un nombre cada cop més gran de barreres a l'hora de dedicar més temps a l'activitat física.
Un minut, passa de 3:45, tornem al futbol. Avui es tanquen dues eliminatòries més dels vuitens de final de la Champions. I la més atractiva és la que enfronta el Bayern i el Paris Saint-Germain a Múnich, que ens explicarà el Miquel Agut des de l'Allianz Arena. Anem cap a Alemanya. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, guten Morgen, Xavi Rocamora.
Molt bé, Miquel. El Bayern amb avantatge, després de guanyar 0-1 a París, intentarà segellar el pas als quarts de final contra un Paris Saint-Germain que arriba al partit sense Neymar.
Doncs sí, pot passar de tot, perquè l'avantatge del Bayern és mínim i tots els escenaris, per tant, estan oberts, i més entre dos grans equips, el líder de la Bundesliga amb tants punts com el Borussia Dortmund i el líder de la Lliga Francesa, que en té 8 més que l'Olympique de Marsella. Això sí, venen més rodats els francesos, que aquest 2023 han jugat 15 partits, en són 5 més que els alemanys, que com tothom sap, al gener sempre comencen per condicions meteorològiques la Lliga una mica més tard. El palmarès de la Lliga de Campions és clar qui guanya, l'equip bavarès, en un duel que s'està convertint en un clàssic. A la final de la Champions de 2020 a Lisboa, 0-1 pel Bayern, el mateix resultat que l'anada d'aquesta eliminatòria, i amb gol d'un parisenc que juga amb els alemanys, Kingsley Coman. Això sí, a la fase de quarts de final de la temporada 2020-2021, el PSG va ser capaç de classificar-se i guanyar per 2-3 al camp del Bayern, l'única derrota dels bavaresos a casa en els últims 17 partits europeus. Tot això, però, és història. El present què diu? Doncs que Neymar no hi serà. És una de les baixes de les moltes que hi ha, però una, si no la més, de les més sensibles del partit d'avui. Christophe Galtier, el tècnic dels francesos, reconeix que l'absència del brasiler té una part positiva.
Oui, j'entends et je lis le débat autour de Ney. Déjà...
He llegit el debat sobre Neymar. En primer lloc, he de dir que és una llàstima la seva lesió, perquè ha marcat 17 gols i 11 assistències. Per tant, quan llegeixo que som millors sense Neymar, penso... No! Ara, que l'equip guanya més equilibri sense ell, sí.
No hi serà Neymar i no hi serà Kimpembe, i els francesos tenen els dubtes de Achraf, Renato Sánchez i Marquinhos, que per diversos motius semblava que no podrien jugar, però que de moment han viatjat amb l'equip.
els que sí seran, seran Messi, que si marca aconseguirà, en el cas de fer un gol, el número 50 als vuitens de la Lliga de Campions, una fita que només ha aconseguit Cristiano Ronaldo, i Mbappé, que després de la lesió que el va afectar ara fa unes setmanes, ha fet 5 gols i ha donat una assistència als últims 3 partits que ha jugat. També té baixes sensibles el Bayern de Munic. Noia i Lucas estan lesionats i Pavard sancionat. S'espera pluja a l'Allianz Arena aquesta nit amb una sensació tèrmica de 0 graus. Arbitrarà a partir de les 9 aquest Bayern PSG l'italià Daniele Orsato.
L'altre partit d'avui és el Tottenham-Milan. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, amb avantatge dels italians d'un gol, ja que San Siro van guanyar 1-0. A més, el Tottenham té la baixa del porter Hugo Lloris, Sessegnon, Betancourt i Bissouma lesionats i Eric Dier sancionat. Almenys recuperen el tècnic Antonio Conte, després de 3 setmanes absent per una operació de la vesícula biliar. Ahir, en la prèvia, ell mateix explicava com es troba.
Estic bé, tinc molta energia i a l'entrenament he mirat de transferir-la als meus jugadors per aquest partit tan important.
I a l'altre costat, un Milan que té les baixes de Calabria, Florenzi i Benacer, tots tres lesionats. Stefano Pioli, l'entrenador rossonero, parlava de com s'imagina el partit d'aquest vespre.
Sabem que el Tottenham a casa jugarà encara amb més intensitat i pressió que com ho va fer a Milà. Això és el que esperem i, per tant, hem preparat situacions per ser capaços de superar la seva primera pressió i posar-los en dificultats.
Xiularà, per cert, el francès Clément Turpin amb l'espanyol Hernández Hernández al bar, igual que el Bayern PSG també començarà a les 9 i en directe per RAC1.
I ahir es van complir els pronòstics i tant el Chelsea com el Benfica es van classificar pels quarts.
En el cas dels londinencs, després de remuntar l'eliminatòria contra el Dortmund amb un 2-0 Stamford Bridge, gràcies als gols de Sterling i Havertz de penal, un partit que ja va començar malament pels alemanys, que van veure com als 3 minuts la seva estrella Julian Brandt havia d'abandonar el terreny de joc per lesió. Per cert, l'ex del Barça, el català Marc Cucurella, va ser titular ahir i escollit millor jugador del partit amb el Chelsea. I en el Benfica Bruges, el Benfica es va classificar sense problemes amb un global de 7-1 en el total de l'eliminatòria, després que hi golegés 5-1 amb gols de Rafa Silva, João Mario, Neres i 2 de Gonçalo Ramos. El de l'honor de l'equip belga el va fer Meyer a 2 minuts pel final.
Són 3 quarts i mig de 3 ara la resta del futbol.
Fins a 4 jugadors del Barça han entrat a l'anomenat 11 d'or de Futbol Draft, que premia els millors joves de la temporada. Són Pedri, Gavi, Valde i Ansu. Un 11 en què també hi és el defensa català del Girona, Arnau Martínez. Precisament un company seu a Montilivi, el davanter Víctor Zigankov, ha estat convocat avui amb la selecció ucraïnesa per jugar el partit de classificació per l'Eurocopa 2024, que la seva selecció jugarà contra Anglaterra a Wembley el dia 26 de març. El Madrid, d'altra banda, s'ha entrenat avui sense Benzema, Rüdiger i Mariano per preparar el partit de dissabte contra l'Espanyol. Tot i això, la seva presència al partit en principi no perilla. El mateix dia que el Cádiz ha sabut que perd Brian Ocampo pel que queda de temporada després que s'hagi confirmat el seu trencament de creuats del genoll esquerre. Ocampo passarà pel quiròfan en els propers dies. I un que està d'oferta oferint-se a diversos equips és l'exmadridista Isco, el darrer el Betis, tal com ha confirmat el seu president per la lesió de llarga durada de Fekir. Recordem que el malagueny continua sense equip després de rescindir contracte amb el Sevilla i posteriorment trencar negociacions amb l'Unió Berlín. I tot plegat el dia que el sindicat futbolistes ON ha anunciat en un comunicat que prepara un conveni que aglutini totes les categories no professionals de futbol espanyol, tant masculí com femení, per negociar un marc laboral nou i actualitzat que també garanteixi un tracte igualitari entre gèneres.
Tornem ara al bàsquet, abans parlàvem de Gasol, i ara el que fem és fer referència a les cites d'avui, per exemple, a Europa, pel Baxi Manresa i la Penya, però començarem per la derrota del Barça a l'Eurolliga, que l'allunya de la primera posició de la competició. Gemma.
Ara són tercers. L'equip va perdre de 7, 77-70, a la pista de l'Olympiacos, i ara baixa fins a dues posicions més i perd la baraix amb els grecs. Malgrat la derrota, Sara es va marxar satisfet.
Si mira estadísticas, la única diferente es el triple, ¿no? Y yo creo que ellos han metido en un momento justo cuando era importante y nosotros, por desgracia, no, pero está claro que hemos hecho un partido sólido.
Aquest dimecres torn pel Baxi Manresa, que juga al top 16 de la Champions a la pista del Başakşehir. És el primer partit de la segona volta dels setzens de final de la Lliga de Campions. El primer dels tres partits a fora que els podria donar el passi al play-off. El Baxi Manresa arriba al partit d'avui amb tota la plantilla disponible. La penya juga avui a la pista del Bourg-en-Bresse a 8:15. És un partit corresponent a la jornada 15 de l'Eurocup, en aquest cas, en què els francesos intentaran posar fi a la ratxa de 3 derrotes consecutives quan rebin els badalonins. El Bourg va aconseguir una sorprenent victòria per 80-85 a Badalona a principis d'aquesta temporada i els de Carles Duran volen contrarrestar el poder ofensiu de l'equip per no atorgar-los avantatge a la classificació del grup A. Pau Ribas no ha viatjat amb l'equip per un procés víric.
I ràpidament, Gemma, que ens falta per saber?
Doncs que l'organització de la Vuelta 2023 ha anunciat els equips que participaran en l'edició d'enguany, que se celebrarà entre el 26 d'agost i el 17 de setembre, i on han quedat fora l'Euskaltel, Euskadi i el Kern Pharma, una decisió històrica i que no ha agradat als aficionats bascos especialment. Sí que hi són el Burgos i el Caja Rural. La quarta edició de la Revolta, la prova femenina d'un dia de la Volta a Catalunya, que es farà el 29 d'abril a Sant Cugat, comptarà amb 15 equips internacionals, entre ells dos UCI World Team, i participaran un centenar de ciclistes, entre elles les de dos equips de la primera categoria mundial, el Movistar Team i l'Israel Premier Tech Roland. I Kilian Jornet ha fet públic avui el seu calendari del 2023. El corredor i alpinista sedatà tornarà a l'Himàlaia a la primavera i l'única cursa de trail que disputarà serà Sierra Zinal. Per tant, serà baixa enguany a l'UTMB.
Ja saps com reclamar una factura de la llum?
Sí, i tant. Sí, doncs, ara sí.
Doncs si no, si fos el cas que no, no et preocupis. Per això hi ha Legalitas, perquè amb Legalitas comptes amb experts que t'ajuden a solucionar els temes que no controles. A més, és molt fàcil. T'hi poses en contacte per telèfon o per internet tantes vegades com vulguis i les 24 hores al dia si és un tema urgent. No ho dubtis, contracta la teva tarifa plana per només 25 euros al mes i posa els teus assumptes en mans d'autèntics experts. Fes-te ja de Legalitas trucant al 900 100 608. 5 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC 1. L'Adela té 85 anys i viu sola a casa, però no està sola. Cada setmana rep la visita del personal d'un centre públic d'atenció domiciliària per veure com es troba o per si necessita ajuda en el dia a dia. A més, revisen que el seu pulsador d'emergència funcioni correctament, cosa que li permet viure amb molta tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som un.
Encara sou a temps d'entrar a RAC1.cat per votar la vostra candidatura preferida i així optar a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels Premis creats per
RAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Per
les 3 obrim Agenda Cultural. El Palau Robert exposa aquests dies Dones Invisibles, una mostra sobre com la fotografia ajuda l'empoderament a les presons catalanes, Maria Cusó.
La mostra és el resultat del projecte Traspassant l'Objectiu, una proposta de fotografia per dones internes en centres penitenciaris de Catalunya que vol millorar la seva autoestima. Hi han participat 114 recluses, el 24% de la població penitenciària femenina, dels centres de Brians, a Sant Esteve de Sesrovires, i Batràs, a Barcelona. L'objectiu és visibilitzar aquestes dones que, com diuen els experts, pateixen 3 condemnes en una: la familiar, la penal i la de la societat. En parla l'artista i directora del taller, Marta Fàbregas.
Sempre he pensat que l'art és transformador i que a través de l'art podem transformar-nos a nosaltres mateixes i també a la societat. I al final aquest projecte és la culminació d'aquesta idea, no? De dir com a través de la fotografia, com a través de l'art podem transformar un col·lectiu que està en una situació molt, molt complexa i molt denigrada.
L'exposició, que es podrà visitar fins al 7 de maig, mostra algunes de les 20.000 fotografies que han fet les dones participants durant els tallers, així com instantànies de la mateixa Fàbregas.
Kraftwerk completa el cartell del Festival Jardins Terra Mar de Sitges. La mítica banda alemanya, pionera de la música electrònica, i actuarà el 29 de juliol en el que serà el seu únic concert a Catalunya. El festival, però, també ha incorporat el colombià Manuel Turizo. Un dels fenòmens de la música llatina actual, i actuarà l'1 d'agost, dues confirmacions que se sumen a un cartell que comptarà també amb Tom Jones, Els Amics de les Arts, Zaz o Fangoria. Les entrades ja estan a la venda.